Núria. Marta, bon dia.
Bon dia.
Per on voleu començar?
Bé, doncs començarem per la Biblioteca Santiago Rusiñol.
Vinga.
Aquest mes d'abril, com sempre, té molta activitat. Es fan moltes activitats culturals i presentacions de llibres i alguna xerrada. Comencem per la primera, que serà el dissabte 6 d'abril, que sí que està una mica relacionada amb el Sant Jordi, perquè hi haurà el Contacontes, que es fa un cop al mes, el primer dissabte de mes, a les 12 del migdia, i hem buscat un conte que es diu Les escates del monstre, o sigui que té una miqueta de relació amb el drac de Sant Jordi. I la Contacontes és la Montmàs.
Que ha vingut més d'una vegada.
Més d'una vegada, sí. És, bueno, a les 12 del migdia, i és una activitat que és adequada per nens, un conte a partir d'uns 4 anys.
D'acord. A l'hora del conte, aquest dissabte, 12 del migdia, Les escates del monstre.
El mateix dissabte, a 1:15, s'inaugura una exposició feta per Robbie Franco, que, bueno, ell l'ha titulat La mare que va pel vi. I bé, són uns quadres que ha pintat ell amb un material que és la mare de vi, la mare del vi.
Aquell pozo, amb les mares.
Amb les mares del vi, que és aquell pozo que queda...
Sí.
Bueno, ja ho sabeu més que jo, que queda a les botes...
Més que tu segurament no ho sabem, però el que queda desolat en les botes del vi.
A les botes del vi.
D'acord. Amb aquest material
ha pintat uns quadres... I bé, els tindrem a la biblioteca, al pati de la biblioteca, des d'aquest dissabte fins al dia 30 d'abril, però el mateix dissabte, a 1:15, es fa la inauguració.
Entesos.
I és una activitat, un acte que es fa col·laborar amb la commemoració del centenari de l'Hospital de Sitges.
Uh-huh.
Tindrem una altra col·laboració, però ja en parlarem, que serà...
Més endavant?
El mes de maig.
El mes de maig. Però de moment, aquest dissabte a 1:15, l'exposició de Robbie Franco, ens tornes a dir títol, Núria?
La mare que va pel vi.
La mare que va pel vi. Quadres fets amb les mares.
Les mares del vi.
Amb les mares del vi, O sigui que ja es poden imaginar les textures, el color...
Els colors, perquè bé, jo no els he vist tots, però ell m'ha dit que els tons són diferents.
Està clar.
Que hi ha tant marrons com... Bueno, ell, suposo que ell mateix ho explicarà molt millor.
En qualsevol cas, l'exposició s'obre aquest dissabte i estarà oberta tot el mes.
Tot el mes, fins al dia 30 d'abril.
Fins al dia 30 d'abril.
Després també tindrem dues xerrades, més que conferències, que estan relacionades amb els animals de companyia. Aquestes xerrades les organitza el Departament de Salut Pública i Consum d'aquí de l'Ajuntament i les donarà una educadora canina que es diu Annette Flowers.
Uh-huh.
La primera serà el dijous 11 d'abril i el títol
ja
mateix...
Dijous de la setmana que ve?
El títol mateix ja explica de què van les dues xerrades. La primera, els gossos, els grans desconeguts. I la segona, el 25 d'abril, que també és dijous, Gossos, una vida ideal amb el teu fidel company és possible.
Uh-huh. Annette Flowers, aquí, vostès han escoltat en més d'una ocasió també en aquest programa.
Uh-huh.
Una, els gossos, els grans desconeguts.
I l'altra, Gossos, una vida ideal amb el teu fidel company és possible.
Uh-huh. Una, aquest dijous que ve, i l'altra, passat Sant Jordi, el dijous passat Sant Jordi, 25 d'abril.
Després, bé, la primera presentació de llibre que està dintre d'aquests primers 15 dies,
uh-huh,
serà precisament el dilluns 15 d'abril, a les 8 del vespre, com fem sempre les activitats a la biblioteca, quan es tanca.
Quan es tanca.
Es presentarà un llibre que és italià, està escrit en italià, està fet per una periodista italiana que viu a Sitges, que es diu Elena Marisol Brandolini, i el llibre es diu Catalunya, Espanya... Il difficile incastro.
Una cosa així com el difícil encaix.
Un encaix difícil.
O un encaix difícil.
Sí.
El llibre està escrit en italià.
Està escrit en italià, però molt probablement s'editarà en català aviat.
D'acord.
Aquest llibre, el títol del llibre ja defineix el propòsit de l'autora, que és la manifestació del passat 11 de setembre, que sembla que va marcar un punt i a part de les relacions entre Catalunya i Espanya, i llavors ella, per esclarir als lectors italians la situació que es viu en aquests moments, ha fet tot un seguit d'entrevistes a persones relacionades amb el món de la cultura, amb el món de la política, també de les institucions. Aquestes persones que ella ha entrevistat són la Muriel Casals, Joan Carles Gallego, David Carrufé, Jordi Giró, Oriol Homs, Francesc Morata i Montserrat Tura. aquesta presentació, potser també pot ser una mica de debat, la faran la Rita Marsoa, que és la nostra periodista a Catalunya Ràdio, i Francesc Morata, que és professor catedràtic de Ciències Polítiques a la Universitat Autònoma, que és un dels entrevistats en el llibre.
En aquest llibre. Això serà el dilluns, dia 15?
A les 8.
A les 8 del vespre.
A les 8 del vespre. Aquest és el primer llibre que es presentarà.
Tot això abans de Sant Jordi, eh?
Sí. Bé, hi haurà també la presentació d'un llibre que ja va sortir a l'estiu, que és el llibre Colors de Sitges, d'Alejandro Arís, que crec que va estar aquí també a la ràdio, doncs es presentarà a la biblioteca. És aquest llibre de fotografies de Sitges amb
recordem.
Colors...
Sí, fa bastant de temps d'això, eh?
Bé, doncs es presenta a la biblioteca...
Ho recordem de bastant de temps.
Sí.
Vaja, recordàvem de bastant de temps, però es presentarà a la biblioteca.
Es presentarà a la biblioteca, sí.
D'acord. Quin dia serà això?
Serà el divendres 19 d'abril a les 8 del vespre. Mm. I finalment es presentarà el dia 22, també justet al costat de Sant Jordi, un llibre que es diu... És un altre llibre de pastissos, que últimament
ja
porto llibres
de
pastissos, però que és un llibre preciós, que es diu Cupcakes, Cookies and Macarons, d'alta costura. Bé, doncs aquest llibre conté 40 dissenys, perquè cada pastís que conté o cada... és un disseny. Originals amb les corresponents receptes, i estan explicades pas a pas per la seva autora, que és una pastissera que viu aquí a Sitges, que es diu Patricia Arribàlsaga, és un nom molt
basc, suposo,
sí, i que té, no sé, té una empresa de
que
es diu Cakes Haute Couture 2002, amb la idea de vincular la pastisseria amb les obres dels dissenyadors de moda d'alta costura. Més que un llibre de receptes,
sí, és un llibre de referència.
És un llibre de referència per poder elaborar galetes, cakes, d'una manera professional, tot i no sent-ho, tot sent només una persona aficionada.
Tot i que els resultats que es veuen aquí, per descomptat que si els surt la meitat de bé
del
que veiem
que
a la fotografia, quedaran, vaja, quedaran de cine davant de la família i de les amistats, perquè és sensacional l'aspecte que tenen aquestes creacions.
És meravellós, sí. Bueno, al final té una part de receptes i tècniques que explica clarament tots els procediments que hi ha per elaborar-los i les tècniques decoratives, perquè és molt important la decoració.
D'acord.
Ella presentarà el llibre i ens ha dit que també elaborarà algun d'aquests cupcakes
allà mateix a la biblioteca. Que això encara no us havia passat mai, Núria. Que s'elaborés pastisseria a la biblioteca,
no.
Això serà el dia 22, vigília de Sant Jordi.
A les 8.
A les 8 del vespre.
Bé, i també tindrem els clubs de lectura
habituals ja de la biblioteca.
Sí, el club de lectura en anglès, que comentaran un llibre de Jean Le Carré, que serà el dia 8, dilluns dia 8. El de literatura francesa, que es fa cada 2 mesos i que la condueix la Marisa Marçal, amb un llibre de Guy de Maupassant, que és Bellamy, i un altre llibre que es diu En el prestatge, de Mercè Foradada, que el comentarà Elena Cejas, que aquest llibre serà... A veure, aquesta és l'autora a partir de la qual es farà el mes de juny la trobada de clubs de lectura de la comarca.
Aquella trobada anual que es fa, no?
Exacte, que aquest any es fa a Vilanova i la Geltrú, amb una autora de la localitat, que és la Mercè Foradada.
D'acord.
I a la biblioteca Santiago Rossinyol li ha tocat comentar el llibre en el prestatge.
Per tant, a la biblioteca hi ha uns quants exemplars del llibre per tots aquells que vulguin llegir-lo.
Bueno, i finalment ens queda la visita guiada, que és la... Ah, perdó, m'he deixat un club de lectura.
Crec que t'ho podrem perdonar.
Molt interessant, perquè es comentarà el llibre de Salvador Espriu, Narracions. Molt adient.
Per l'any en què estem.
I la conductora és la Carme Rey, i serà dijous 11 d'abril.
D'acord.
Que si algú vol venir, encara que no s'hagi llegit el llibre, pot assistir-hi també, amb un d'aquests clubs.
Amb qui tingui interès. Per l'autor i per l'obra, n'hi ha més que suficient.
Sí.
D'acord, i ens deixàvem la visita guiada,
que serà el divendres 26 d'abril a les 12 del migdia.
Passat Sant Jordi, aquesta sí. Marta, anem per tu. i totes les novetats, activitats que pugui haver a la Biblioteca Roig i Raventós, perquè a la Santiago Rossinyol, déu-n'hi-do, les que porten aquest d'abril, sense comptar Sant Jordi. Vinga.
Nosaltres demà comencem amb una hora del conte, divendres 5 d'abril a 6:15, i el títol de la sessió és maco, es diu Un ganivet i una forquilla ballen tangos al meu pla. Sí. La sessió la farà l'Os Mandrós, que és el nom artístic d'un narrador que es diu Albert Marquès. I vindrà carregat l'Albert Marquès. L'Os Mandrós vindrà carregat en aquesta ocasió perquè els protagonistes d'aquests contes que ens explicarà són objectes, com ara aquest ganivet i aquesta forquilla, entre d'altres, i llavors són objectes que són titelles. Els protagonistes, doncs, seran, els veurem.
D'acord, objectes animats, eh?
Exacte, i em va dir que vindria carregadet. I estem esperant, aviam què ens porta.
Demà, 6:45, torni la forquilla i el ganivet.
Un ganivet i una forquilla ballen tangos al meu plat.
Això serà demà a 6:45 a la Biblioteca Roig i Raventós.
Després, durant aquest mes d'abril, també tenim obertes ja les inscripcions per la 14a Marató de Lectura, que fem cada any, aquesta és la 14a, entre les dues biblioteques de Sitges. Llavors, durant el mes d'abril, els nens i nenes que es vulguin apuntar ho poden fer-ho a qualsevol de les dues biblioteques, i la Marató de Lectura en si es fa durant el mes de maig. Llavors, bueno, recordem una miqueta en què consisteix aquesta activitat. És una activitat de foment de la lectura i bàsicament doncs, serveix per això, no? Doncs per donar una motivació extra a nens i nenes a animar-se a llegir. I els va dirigida a nens i nenes de primària, de 6 a 12 anys, més o menys, que seria primària. I la Marató de Lectura no és un concurs, no és una cursa, no hi ha un únic guanyador. Més aviat ho plantegem com un repte a superar. Cada nen o nena que s'apunta, doncs el seu repte particular és si serà capaç de llegir 8 llibres en un mes, durant el mes de maig. I aquest és el repte que cadascú supera. I llavors a les dues biblioteques tenim un llibròmetre, que és com una mena de termòmetre, graduat, on anem posant el nom de cada participant i, per tant, doncs, cada vegada que tornen un llibre a qualsevol de les dues biblioteques, aquest nom va pujant. Això els hi fa molta gràcia, de veure que, oh, mira, del 2 he passat al 5, perquè han tornat uns quants llibres de cop, i aquesta doncs, és la manera de motivar-los, però ells mateixos. I llavors, ja et dic, no és una cursa ni és un concurs. No concurses amb la resta de participants, simplement doncs, és de dir, soc capaç de superar
això.
Si l'any passat vaig llegir-ne 7, aquest any podré llegir-ne 9, perquè molts nens repeteixen.
D'acord, l'única motivació personal de llegir.
Exacte. Per apuntar-se, que és durant aquest mes d'abril, com us deia, poden anar a qualsevol de les dues biblioteques i fer-ho doncs, presencialment, o bé per correu electrònic a les adreces de les biblioteques, que si de cas les recordo.
I tant.
Sí? La de la Roig i Raventós és b.sitges.jrr@diva.cat.
És que...
Sí, té la seva lògica.
Sí, té la seva lògica. Però és que...
Sí, B de Barcelona, Sitges, JRR, que són les inicials de la biblioteca.
Això la Marta li deu haver dit tanta gent ja. De dir, quina adreça? Sí, és una adreça que des del punt de vista de quotidià, de gent del carrer, és l'antiadreça. Però des del punt de vista de l'estadística i dels procediments, és l'adreça.
L'adreça, clar, totes les biblioteques de la xarxa doncs, comencen
amb la B. D'acord, i JRR, Josep Roig, Raventós.
Exacte, i de la mateixa manera la Santiago Rossinyol és b.sitges.sr@diva.cat.
D'acord, aquestes són les adreces tant d'una biblioteca com la de l'altra, per tant qui es vulgui apuntar a la Marató de Lectura ho pot fer a través d'aquestes adreces.
Exacte, posem a l'assumpte Marató i les dades que demanem són nom i cognoms, l'edat, l'escola i el telèfon de contacte.
D'acord, i si no la recorden en què vagi algú de la família a la biblioteca i dir, mira, m'agradaria apuntar el meu fill o la meva filla, tal nom, tal, i així i més fàcil, si és que es fan un garbuix amb això del JRR i el...
Fem per facilitar, però dit així.
Aquestes coses, oi? Això. Vinga, més coses.
I bé, aquesta activitat el que busquem és molt la implicació de les famílies, perquè, clar, fer trampa és molt fàcil, perquè no passem cap examen. Però bé, doncs aquí està, entra una miqueta doncs, el pare i la mare que anima el nen, que l'acompanya a la biblioteca, tria llibres, que li deixa una estona al dia per llegir, que va amb ell i veu com va pujant el nom al llibròmetre,
que
vetllen, i que l'anima.
Que vetllen pel procés.
Exacte. I per la biblioteca doncs ens serveix molt per treure llibres del prestatge, perquè clar, surten més en préstec de l'habitual i per tant doncs, bueno, us posem en els prestatges de la biblioteca, en plafons també tenim paperets amb recomanacions, el drac també ens recomanarà la nostra mascota i també ens serveix doncs, això, no? Per implicar les famílies, per fidelitzar els nens i nenes i sobretot perquè un cop s'acabi el mes de maig doncs continuïn llegint.
Que hagin agafat un hàbit.
Un hàbit, exacte.
Perquè acabarà el curs i aquest hàbit ha de poder continuar, d'alguna manera, a casa de cadascú.
Sí, llavors a final de juny doncs, fem una hora del conte especial i repartim els diplomes als que han arribat a ser superlectors, que són els que hagin superat aquest repte, i una bossa doncs, amb petits obsequis a tots els participants.
Més coses, Marta.
I llavors porto un parell de recomanacions.
Vinga.
Són dues recomanacions, no són llibres nous, però són llibres que la biblioteca els fem servir molt i que per nosaltres són molt especials, perquè també hi ha molts nens de Sitges que es coneixen. Si algú ens està escoltant, algun nen o nen això de primària, que li pregunti si sap qui és el lleó de la biblioteca i pot ser que li digui que sí.
D'acord.
Aquests dos llibres els utilitzem molt amb les visites que fan les escoles a la biblioteca i ens funcionen molt i molt bé i bueno, doncs els volia comentar.
Perfecte.
Avui. Un és El lleó de la biblioteca, de la Michelle Knudsen. Aquest llibre està editat per l'editorial Ecaré, que és una molt bona editorial de llibres infantils i juvenils, i ha estat traduït a moltes llengües, ha guanyat molts premis, és un llibre doncs, que es pot convertir en un d'aquests clàssics que diem, és de l'any 2007, però porta el camí. Nosaltres utilitzem a les visites escolars perquè amb un conte ens serveix per repassar normes i serveis de la biblioteca, perquè ells vegin que d'un lloc molt quotidià i molt, per dir-ho d'alguna manera, molt quadrat, amb moltes normes, doncs en un moment donat també poden passar coses fantàstiques. I el títol doncs, ens dona una pista del que passa en aquesta biblioteca. Uh-huh. Nosaltres, quan l'expliquem, quan l'explico, ho enfoquem doncs, que és una història real, que a mi me l'ha explicat una col·lega bibliotecària. I és això, doncs, a la biblioteca on treballa aquesta senyora, un dia va entrar un lleó. I esclar, el lleó entra, és una cosa fantàstica i extraordinària.
Totes les normes en l'aire.
Però totes les normes en l'aire o no, perquè el lleó, de fet, no s'està saltant cap norma, no crida...
D'acord, entra no, com qualsevol
entra entrevia. Com qualsevol, està allà tranquil, no està menjant, no estorba ningú, no crida, no està destrossant els llibres, per tant, tampoc el poden fer fora. Clar, els nens amb això ja es queden una miqueta a dir, clar, és veritat, no? Com l'hem de fer fora si està respectant les normes? I el lleó s'integra doncs, molt en la vida de la biblioteca. Les il·lustracions són molt, molt maques, del Kevin Hawkes. Són uns colors pastel, així com en carbó. I els dos personatges són molt típics, una bibliotecària i un bibliotecari molt, molt típics. I el lleó doncs, aquest, que és com una nota diferent en aquesta biblioteca. Al final tothom, clar, està molt sorprès, però ell, ja dic, s'integra en la vida quotidiana de la biblioteca sense cap problema i fins i tot doncs, li fan fer feinetes, doncs, amb la cua neteja la pols dels prestatges, el fan servir de coixí als nens que se recolzen en el seu llom, fins que un dia se salta la norma principal de tota biblioteca, que és el silenci. Però se la salta per un motiu de pes. El que passa és que, clar, el fan fora. Aquest motiu de pes és que la senyora, la bibliotecària, està col·locant uns llibres al prestatge de més amunt i cau, i el lleó, per demanar ajuda, doncs fa una de les il·lustracions que agrada més quan l'expliquem, que és aquesta. És un lleó enorme, amb una boca oberta molt gran, i el bibliotecari que fins i tot se li salten les ulleres del rugit que deixen el lleó. I a partir d'aquell moment el fan fora. Doncs, bueno, la història va per aquí, és un llibre que agrada molt, que realment quan l'expliquem els nens estan molt, molt, molt atents.
I que per una banda explica el funcionament d'una biblioteca.
Sí, surten tots els serveis, l'hora del compte, surt el préstec, surt el tema doncs, de les normes també del silenci, i una miqueta doncs, el que s'aprèn també és que de vegades les normes també es poden saltar, si és amb un motiu prou important.
D'acord, però que hi ha una responsabilitat quan es va a la biblioteca.
Exacte, i llavors doncs, això els agrada molt perquè és un lloc molt quotidià, que estan allà a la biblioteca, i què podria passar? Doncs algun dia que ens entrés un lloc, per què no? Doncs aquí va passar.
Quan passi ja veurem si passa el que diu el llibre, que passa, però en qualsevol cas, de moment millor que no entri cap lloc a la biblioteca i que es quedi en el llibre.
Sí,
el lloc de la biblioteca, un dels llibres que utilitzen a la Roig i Reventós i a la Santiago Rossinyol perquè els més menuts puguin més o menys conèixer ja el funcionament de les biblioteques.
Habitualment l'expliquem a primer, perquè si han vingut ja en infantil, que ja més o menys en saben, és com un recordatori i per l'argument doncs, també a primer ja
el tenen més assumit, no? D'acord. I l'altre llibre?
I l'altre és un llibre. Es titula un llibre. L'autor és l'Hervé Touillet, és un autor francès, i l'Hervé Touillet té molt de prestigi dintre del món de la literatura infantil, no tant per les històries que explica, sinó per com són els seus llibres. Són uns llibres interactius al 100% i fomenten molt la creativitat. Més que narració, són obres que es toquen, que es llegeixen, però que també es creen. Aquest té dificultat d'explicar, així explicat sense veure'l, però ho intentarem.
La història... De moment el que veiem són un munt de punts, a la portada i a la contraportada, un munt de punts com si fos aquell joc, com si fos un twister d'aquests.
Doncs bé, la primera pàgina és la pàgina en blanc i al mig trobem una rodona de color groc. El text ens diu que toquem la rodona i quan els nens toquen la rodona, girem pàgina...
I ens surten dues.
Surten dues rodones. Tornem a tocar rodona...
En surten tres...
El llibre ens va donar instruccions del que hem de fer, els nens ho van fent i passen coses.
D'acord.
Llavors haurem de tocar, haurem de fregar, haurem de bufar, haurem d'aplaudir.
D'acord.
I la cara dels nens es va il·luminant, perquè a més és un llibre que va increixendo. Allò que comences tocant i acabes aplaudint, i les rodones cada cop passen més grosses,
o sigui
i canvien de color.
Que veritablement tot allò que molts ho poden trobar en un joc electrònic, és el que ofereix aquell llibre en format paper.
A mi ara m'ho recorda, no? Hi ha una tauleta que per jugar has de tocar, la pantalla, doncs això és una mica... Toques i et surten coses, passen coses.
Però gairebé diríem que és la màgia més primària, eh?
Sí.
Aquella de toques, passa pàgina, i aquella, tenim aquella sensació que anem descobrint en la mesura que es van passant les pàgines.
La idea és molt senzilla, perquè tots són punts.
Perquè es comença d'un punt i això es va omplint de punts a cada, a cada pàgina.
Tenim punts en fila, però si agafem el llibre i el sacsegem físicament, o sigui, el sacsegem, doncs els punts es
desordenen.
I de vegades estan a punt de caure, fins i tot de les pàgines. Perquè, clar, si girem el llibre cap a un costat, doncs els punts estan a punt de caure i hem de solucionar-ho, això.
D'acord, doncs és una forma molt enginyosa.
És un llibre molt màgic. I agafeu-lo un préstec, us recomano, que tingueu nens a casa de qualsevol edat, perquè s'hi enganxen molt i és per veure la cara de uah, de
sorpresa. És un llibre de pares i fills, eh?
Sí. Sí, llavors els nens ho disfruten molt i necessiten un adult que els hi expliqui.
Està clar.
I els pares també ho podem disfrutar molt de veure-los i les seves cares, les seves reaccions i de jugar amb ells. Amb aquest llibre és un llibre que ja et dic, la història, l'argument no
té res.
Però és allò de tenir...
L'argument el fan els pares i els fills.
Exacte, i és tenir un llibre per jugar, per tocar-lo, per disfrutar-lo com a objecte.
I es diu així, un llibre.
Un llibre.
L'únic text que hi ha en aquest llibre són les instruccions
a peu
de pàgina.
Exacte.
No hi ha cap història, no hi ha res.
No hi ha res més. I quan l'expliquem en grup...
Ah, preguntar cosa, Marta, passa pàgines, com acaba?
Ah, com acaba? Doncs... Sí.
A veure, com acaba això?
Perquè... Com acaba? Els punts cada vegada es van fent més grans, perquè anem aplaudint molt, i quan més aplaudim, més grans
es fan.
I de tan grans es fan...
No,
que
veure,
acabem...
si el llibre peta. Ah, no,
acabem una altra vegada amb un punt groc i podem tornar a començar.
Entesos? Acabem al punt de partida, vaja.
Sí,
una altra vegada,
llibre, rodó.
Després que s'hagi, que el món s'hagi fet gran, tornem al punt de partida. Gairebé com si hagués passat aquí una explosió i l'univers es torna a crear a partir del principi.
Exacte, i és bonic també perquè, clar, quan l'expliquem en grup, els nens no poden tocar perquè tots ho volen fer i
està
és
clar.
Un dibuix, i llavors tenim la tècnica de mirar aquest conte, que és que els diem que es tapin un ull o guinyin l'ull i llavors enfoquin.
Ah,
llavors, amb un ull tancat poden enfocar i tots asseguts van...
I és una altra forma de poder-ho fer.
Exacte. Sí, llavors és molt maco, no?, perquè està de cara.
I aleshores veus totes les cares que van marcant. És molt fàcil de recordar. Un llibre. Que així es titula aquest volum que proposa, doncs, un joc de pares i fills per a tots aquells que vulguin veure com el nen o la nena se li il·lumina la cara cada vegada que passa pàgina, després d'haver fet una acció que és la que el llibre recomana en les seves instruccions. Es queda alguna cosa?
Tres més.
Doncs l'únic que ens queda és dir-los que d'aquí 15 dies tant la Núria com la Marta ens explicaran totes les activitats de Sant Jordi a les biblioteques. Núria, gràcies.
A vosaltres.
Marta, gràcies.
Gràcies.